Tan come stime la terra ai mare, in ovulser gli aurao ai mare, io no ovulser gli aurao. Si non compren un tractor.
Molt bon dia i benvinguts amb aquest dissabte 17 d'abril del 2004. Una setmana més, la setmana que mos toca, la Terra, amb tots vosaltres. Bon dia, Cosme.
Bon dia, bona hora.
Com ha anat això de la Setmana Santa?
Bé, home.
Te veig més grassonet, eh? Que has menjat molta mona o què? Sí o no?
No, bé, normal.
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 Bé, amics oients de Ràdio Falset i Comarca, avui parlarem dels adobs. Han vingut parlant de les plantes i, evidentment, si no mengen no creixen, o si no s'alimenta la terra. Avui ho descobrirem i en parlarem. Primer que tot, Cosme, com cada setmana fem, hauries d'explicar-nos què s'entén per adobar.
Bé, jo, vaja, suposo que se sobreentén que parlarem d'adobar la terra de conreu, perquè el verb adobar se pot aplicar a moltes coses, se poden adobar vells, se pot adobar una cosa que s'ha trencat, en fi, avui el que parlarem és de l'adob a la terra, d'adobar la terra, de conreu.
Sí, sí, perquè el programa es diu la terra,
No, val.
Digues, digues.
Llavors, bueno, adobar és corregir alguna carència o algun excés d'algun component de la terra. En teoria, això és el que és adobar.
Molt bé. Jo abans deia, les plantes necessiten menjar o bé la terra. Adobem les plantes o la terra, Cosme?
Bé, aquí hi ha dos conceptes que potser valdria la pena deixar clar. I un és el concepte de l'agricultura convencional d'avui dia, l'agricultura química, que és la forma d'obtenir productes ràpids, i llavors hi ha un sistema d'adobar que és a veure, me preguntaves en concret.
Si jo et preguntava, adobem les plantes o adobem la terra?
Val. Quan se persegueix una producció important i ràpida, se pensa en adobar les plantes.
Molt bé.
I quan se pensa en voler conservar la terra i tindre la terra en perfectes condicions perquè les plantes se facin,
correcte,
llavors se pensa en adobar la terra.
Molt bé, molt bé.
D'acord?
Perquè llavors podríem parlar entre diferents tipus d'adobs, per exemple, els adobs naturals i els adobs químics. Podríem parlar d'això?
Clar, bé.
Explica'm-ho una mica, explica'm-ho.
Bé, el tema ve per aquí.
Ve per aquí, per això et faig la pregunta.
Clar, ve per aquí, perquè, clar, a veure, una cosa és tindre un objectiu o un altre. Si tenim l'objectiu de produir molt ràpidament, de produir molta quantitat, l'objectiu de fer un negoci, de fer molts diners ràpidament,
sí,
llavors, clar, hem d'utilitzar productes que mos portin a fer aquesta funció. I llavors...
Però què passaria llavors? Que l'adob aniria directament a la planta?
Bueno, no és que vagi directament a la planta. Sempre hi ha una transformació abans de que la planta l'absorbeixi. El que passa és que va molt més ràpidament a la planta i d'una forma molt més agressiva. I llavors potser té més en compte la producció de la planta que la conservació de la terra. Aquesta seria una mica l'objectiu de l'agricultura química. I llavors quan se pensa en adobar la terra, se pensa en adobs naturals o orgànics, i aquests adobs són adobs que són d'una absorció molt més lenta, d'una transformació molt més lenta i d'una conservació més gran de la terra en si. Per dir-ho d'alguna manera, no són tan agressius.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Són dues formes de pensar.
Però per què adobem, Cosme? Ja sé que em diràs, t'ho acabo d'explicar ara, però jo el que vull és que ja que mos has parlat del ja que hem agafat la tendència a l'home natural del tracte de la terra, del cuidar de la terra, per què la dobem la terra? Que la terra no té els seus components ja perquè la planta pugui créixer.
Sí, la terra té els seus components, però aviam, la terra està en contínua transformació sempre. La terra és un ésser viu, és un organisme viu. Contràriament, moltes vegades el que es pensa que és una cosa inerte, la terra, que no reacciona en res, que la xafes i no es queixen. No. Vull dir, no, la terra és un cos viu, que té vida. És el refugi de quantitats immenses d'organismes vius. Llavors, aquesta terra, perquè sigui productiva, perquè sigui fèrtil, l'hem de mantenir que sigui viva, que continuï sent sempre viva. Perquè, clar, sofreix transformacions. A vegades, per exemple, no ho sé, podem plantar-li una planta molt temps seguit que absorbeixi molta calç,
sí.
I llavors aquella terra s'empobreix en calç.
Yeah.
Llavors, adobar seria corregir la carència de calç que té a causa d'una... En certa manera, seria un maltractament que li hem donat, no? Llavors, adobar seria una mica això. Equilibrar. Perquè la terra sigui continuï sent una cosa viva, un organisme viu.
Tu ara has parlat d'equilibri, no? Mm. Els seres humans han de menjar carn, han de menjar peix, han de menjar una mica de tot, perquè ens entenguem, no? Jo et poso aquest símil perquè, com que ja saps que jo no entenc molt del tema, m'agradaria que m'ho expliquessis, no? Què li hem de donar a la terra, doncs, per alimentar? I quin efecte dona?
Bé, llavors, els adobs, jo penso que podríem dividir els adobs de la terra, els components de la terra, en dos grans blocs, en dos grans famílies. Una que seria el que se'n diu comúment macroelements, que són els elements que conté en més quantitat i que les plantes necessiten en més quantitat, que són el nitrogen, el fòsfor i el potassi.
O sigui, això...
Aquests serien macroelements, o sigui, elements que la terra necessita en quantitat i que les plantes necessiten en quantitat. I després un altre bloc que serien els microelements, que són igualment necessaris, però que són en menys quantitat, que són una sèrie de minerals i, en fi, immensa, n'hi ha quantitats. Ne podríem citar uns quants, per exemple, que podrien ser...
Espera un moment, una pregunta, perdona un moment. Perquè sí. Quan se diu, és que aquell s'ha comprat una finca, per exemple, però aquella terra és pobra. És perquè falten aquests elements que has dit tu?
Bueno, hauríem de saber, és pobra en què?
Val, d'acord, molt bé.
Hauríem
molt
de saber en què és pobra. Molt perquè bé. Normalment la terra porta de tot. Però a vegades hi ha terra que porta més quantitat d'una cosa que de l'altra, és més rica en fòsfor que no pas en nitrogen, o al revés, o és més rica en matèria orgànica, o és més pobra en magnesi, no ho sé. Hauríem de ser, quan diem que aquella terra és pobra, hauríem de saber és pobra en què. En general, sempre sol ser la pobresa a les terres que estem naltres,
sí.
En matèria orgànica.
D'acord.
Però doncs, pot ser en d'altres coses.
D'acord. Continua dient el que deies.
No, el que dèiem dels microelements, que són una quantitat de minerals que podríem citar, per exemple, el ferro, el magnesi, el manganès, el bor, el coure, el sofre... Tot això és en més petites quantitats que el que hem dit abans, que el nitrogen, el fòsfor i el potassi, però que també són igualment necessàries.
O sigui, a veure si ho he entès bé, això. La terra no es pot adobar, no se li pot tirar contínuament... matèria orgànica, és perjudicial? És a dir, no va bé aquella teoria de que com més s'abona millor la terra, com més mengi millor?
Bé, no, depèn de quin tipus d'adob hi posem i com li posem.
I però explica-ho bé.
Tu has anomenat la matèria orgànica. Sí. La matèria orgànica és molt interessant. La matèria orgànica s'aconsegueix a base d'una transformació, a partir del fem, per exemple, o de productes en descomposició que li posem a la terra. I llavors aquest és el tipus d'abono que hem dit que era d'absorció més lenta, que en fi, té uns avantatges tremendos perquè no és un adob agressiu, no és un producte que agredeixi la terra, i és de transformació lenta, és d'absorció lenta, però té uns avantatges molt importants perquè, entre altres coses, per exemple, ajuda molt a retenir l'aigua, per lo tant, a retenir la humitat a la terra. La humitat és molt important.
Lo fem perquè ajuda a retenir l'aigua.
Clar, no clar, perquè manté la terra. Lo fem, hauríem d'explicar també com s'ha d'utilitzar, perquè no és el mateix tirar un fem recient netejat del corral, colgar-lo a la terra, que agafar lo fem i deixar el compostar ben compostat. I
llavors, què vol dir això?
Compostar és deixar el fermentar bé, o sigui que estigui ben fermentat, que ja no tingui capacitat de tornar a fermentar. O sigui,
però no seria millor que fermentés a la terra, eh?
No.
Per què?
No, perquè el fermentar agafa temperatura, aquella temperatura moltes vegades perjudica molts microelements que hi ha a la terra, fins al punt de matar-los. Vull dir, hi ha microorganismes que aquella temperatura no la poden suportar, inclús plantes. A vegades ha passat que en fems que són molt forts en nitrogen, com és la gallinassa, per exemple, colgats a la terra sense haver fermentat abans, fermenten a la terra, agafen una temperatura important i allò destrueix molta part de la flora microbiana. I això és agressiu, sí, això és dolent. Llavors l'important és agafar el fem, donar-li la quantitat d'humitat necessària perquè pugui fer una bona fermentació, controlar la temperatura que agafa en la fermentació, perquè això és molt important. Si no, si agafa massa temperatura també es destrueixen microorganismes del fem.
Déu-n'hi-do.
No, clar, però és que són coses que són molt importants, perquè...
Però com ho fas tu, això?
Fer una feina d'una manera, fer-la d'una altra, pot donar un fruit, pot donar un altre molt diferent.
Però tu, per exemple, com ho controles, això? T'arriba un camió de fem o un tractor?
Mira, el primer que s'ha de saber és la procedència d'aquest fem i el tipus de fem que tens, perquè no és el mateix la gallinassa que el fem de cavalls que el fem d'ovelles. Són tres tipus de fems molt diferents.
Que porten diferents
perquè
components.
Perquè porten diferents riqueses, sí. En nitrogen, diferents riqueses en... en fi, tenen una capacitat de fermentació molt diferent, agafen una temperatura diferent en la fermentació, i ja s'ha de saber la procedència.
Val, i una vegada,
llavors, una vegada tenim el fem, que sabem d'on ve, que sabem el tipus de fem que ens interessa més, llavors el que hem de fer és posar-lo en un munt, donar-li la humitat necessària perquè pugui fermentar i deixar-lo fermentar, tirant-hi aigua. Ah. Si és massa sec, o sigui, controlant la humitat del fem. Si arriba el fem molt humit, normalment hi ha entre prou d'humitat per
fermentar.
Però
com la controles tu, la humitat?
Home, això quan se té un mínim d'experiència, en el tacte es nota de seguit,
bé,
i inclús en la vista. Però se veu ràpidament si un fem és humit o és sec. La gallinassa normalment quan surt dels corrals, de les gallines, de les naus, dels pollastres o de les gallines, surt sequíssima. I llavors allò necessita una quantitat d'aigua impressionant per poder-la fer fermentar, perquè al fermentar agafa temperatura, agafa calor. La calor evapora humitat. I aquella humitat, allò desprèn una calentor immensa, s'ha de tirar molta aigua perquè la fermentació sigui controlada.
I això de quant temps parlaríem, aquest procés de fermentació?
Depèn de com ho treballem, perquè si deixem l'amunt, si li tirem a humitat i el deixem sol, doncs va fent una fermentació i a la millor, doncs, li costa més o menys, també depèn de l'ambient, del temps, depèn d'un munt de coses, de la humitat, si plou, si no plou, si es mulla, en fi. L'important és controlar-ho i anar mirant la fermentació. Si agafa massa temperatura, li falta més humitat. Si n'agafa poca, li hem de tirar més humitat.
Que s'ha d'anar remenant.
I si convé, s'ha de remenar, exacte, perquè l'oxigen de l'aire també l'ajuda a oxidar i a fermentar, vull dir, s'ha d'anar controlant. I quan tenim el fem que ha fet tota la fermentació possible,
correcte,
que està fred,
sí,
que abans se'n de que està ben podrit,
molt bé,
doncs llavors és quan és apte per escampar-lo a la terra i perquè les plantes el puguin absorbir en una rapidesa òptima.
Molt bé.
I sense perill de perjudicar les plantes ni els microorganismes de la terra. Perquè hem parlat que pot ser perjudicial per la flora microbiana de la terra, però també pot ser perjudicial per les plantes, perquè un fem poc fermentat i colgat al costat d'una planta mos pot cremar la planta molt fàcilment.
Jo t'he fet una pregunta abans, Cosme, de quan s'anomenava que una terra era pobra, no? I tu em dius, home, això depèn, perquè pot ser doncs, que sigui una terra que tingui doncs, molt calç o tingui doncs, un altre tipus de producte i en canvi pues, ne careixi d'un altre, no? A l'hora de bonar un terreno, com ho sabem la composició del terreno, què és el que li falta o què és el que li sobra, com ho sabem això?
Bueno, ho sabem mitjançant un anàlisi de terra.
I cada vegada que hem de bonar hem de fer analítica, eh?
Home, cada vegada no cal, perquè la terra tampoc no canvia d'estructura tan ràpidament.
Molt bé.
Si fem cada dos o tres anys fem una anàlisi de terra, podem conèixer perfectament el tipus de terra que tenim i els components que té i les necessitats que té. Llavors, per això, per abonar correctament, sempre s'hauria de partir d'un anàlisi. Perquè, aviam, tu deies abans, com més abono li posem millor, sí. I abonar sempre és bo,
sí.
Perquè doncs, millor anirà per les plantes,
sí.
I per tot.
Sí.
Però moltes vegades pot arribar a ser perjudicial abonar en el sentit de llançar diners, perquè a la millor tirarem molta potassa en una terra que a la millor és rica en potassa. Llavors les plantes d'aquella terra no la necessiten la potassa que li tirem. Per tant, hem comprat un producte que no ens serveix de res, perquè la terra ja en té prou d'allò. Per tant, a vegades diem, home, és que un anàlisi de terra és car, ens pot costar tants diners, però a la llarga no és car, és barat, perquè ens serveix per orientar orientar-nos de què li hem de fer en aquella terra per adobar-la, perquè si ho fem de rutina, ho fem a ull, pues podem fer el que t'he dit, que podem estar tirant una cosa que aquella terra li sobre, i llavors el que fem és llançar diners.
Molt bé. Quina diferència hi hauria entre l'adob natural i l'adob químic? Per exemple, l'adob natural ja l'hem parlant, no? I el químic quin seria?
Bueno, el químic és molt més agressiu. Els adobs són àcids, normalment. També n'hi ha que són bàsics, però, com per exemple la calç. Però normalment el tipus de terres que tenim nosaltres, els adobs que utilitzem són àcids. I són àcids molt potents, sobretot els adobs químics. Són de ràpida transformació i són molt agressius. L'objectiu que pretenen...
Però quan dius agressius, què vol dir agressius?
Agressius en la terra. Agressius en la terra. Hem dit que la terra era un refugi per una quantitat immensa de microorganismes.
Sí.
Aquests microorganismes són éssers vius. Quan aquests éssers vius els posem en contacte amb un àcid que és molt fort, que és molt virulent, aquests microorganismes, molts, poden arribar a desaparèixer.
I llavors s'empobreix la terra?
Clar,
molt bé,
exactament. I al contrari, els adobs naturals o orgànics, que són a base de productes provenents del fem del bestiar o de les persones, o de productes vegetals en descomposició, o inclús minerals triturats.
Ostres,
sí.
Explica-ho això.
Aquests tipus de bonos són d'una transformació molt més lenta, i són a la terra milloren molt tant la textura com l'estructura. I clar, llavors si mos interessa tindre una terra viva, una terra fèrtil, com més fèrtil millor, el que hem de fer és que l'estructura d'aquesta terra i la tant se va la textura com l'estructura siguin òptimes, siguin com més equilibrades millor. I llavors els fems, els adobs orgànics, contribueixen molt més bé a l'equilibri normal de la terra que no pas els adobs químics.
Molt bé.
Vale?
I quan cal, la pregunta seria aquesta, quan cal abonar?
Bé, cal abonar quan hi ha, al començament ho dèiem, quan hi ha una carència o un excés d'algun mineral o algun producte component de la terra. Llavors,
una vegada ja sabem, fent una analítica, que ens falta això i allò altre, llavors nosaltres ho hem de compensar. Però, per exemple, si hem de plantar qualsevol cosa, s'ha d'abonar.
Val. Llavors,
la pregunta és aquesta.
D'acord.
Quan hem d'abonar la terra? Abans de plantar, després de plantar, quan està creixent la planta, quan és aconsellable?
Bueno, és aconsellable sempre que a veure, que considerem que a veure, que cal equilibrar-la més la terra. Vull dir, aviam, no sé com explicar-ho això. Per exemple, hem dit que una cosa era adobar la terra i l'altra era adobar les plantes.
Sí.
I era un objectiu o un altre.
Sí.
Però, tot i així, encara que l'objectiu sigui adobar la terra per tindre-la en les millors condicions possibles,
sí,
també hem de tindre en compte què hem de plantar amb aquella terra. Perquè hi ha plantes que necessiten més un component o un altre.
Molt
per exemple,
bé.
Un enciam necessita molt més nitrogen.
Però això és molt complex,
que
no?
que per exemple que una favera, vale? Llavors, clar, si volem plantar enciams, doncs hem de procurar que aquella terra tingui una riquesa en nitrogen òptima per poder-hi plantar enciam. I si volem plantar faveres, les faveres són plantes que són molt consumidores de calç.
I llavors, posaràs un tipus
de
sigui ric en calç.
Exacte, hem de tindre un tipus de...
O sigui, a partir de la planta podem saber quin tipus d'adob li convé en aquell moment, no?
Exacte.
Això és el que vols dir.
Sí, sí.
Seria
sí.
Així.
Sí, sí, sí.
Ara, per exemple, l'abril, què és el que podríem plantar?
Home, l'abril...
No, home, no ho digués.
Se pot plantar un munt de coses a l'abril, perquè normalment, enguany és un any una mica estrambòtic perquè no fa temperatura d'abril. Però doncs normalment...
Però l'aigua sí.
L'aigua tampoc, perquè tampoc és...
No esteu mai contents.
No, però vull dir, enguany ha plogut bastant. I normalment a l'abril a vegades fa una ruixada i això, però no plou massa a l'abril, eh? Quatre gotes, una ruixada, però pluges importants, que ara no fa gaire, va fer una pluja bastant important. I ara sembla ser que anuncien que demà tornarà a ploure molt i fa una temperatura freda, fa llevantades... Això és més propi a vegades dels mesos d'hivern que no pas de l'abril. Però bueno, a l'abril...
A veure si la saps, general... aquesta sí l'havia sentit. Diuen cantar el cucut al matí mullat i a la tarda eixut. Oh, espera't, si el 3 d'abril no ha vingut, o és mort o s'ha perdut. La sabies aquesta?
Sí, això és un refrany. El cucut és un ocell petit, migratori, i fa aquest cant de cucut que fa cucut dos vegades cucut.
Ai, no era el puput?
La puput
és un altre.
És diferent,
m'acau,
perquè fa el mateix tipus de cant, però ho fa tres vegades.
Sóc home de ciutat, jo.
La puput fa pu-pu-put tres, inclús quatre vegades. En canvi, el cucut només ho fa dos vegades.
Ah, sí?
I el tamany també és diferent. La puput és un ocell més grosset, que té una cresta, és un ocell molt maco, i el cucut és un ocellet petitet,
ostres,
tipus més petit que un pardal.
I aquest és el que ho fa tres vegades?
Aquest dos vegades,
dos vegades.
I la puput tres vegades.
Molt bé, molt
això
bé.
Són observacions de pagès.
Molt bé, molt bé, molt bé. No, anem que... a aquest parèntesis que hem fet, què és el que plantaríem ara, al mes d'abril?
Quantitat de coses. I a l'abril...
I quin adob hi posaríem?
Depèn si són hortalisses o són... I quin tipus d'hortalisses. Abans em explicàvem que una favera és un gran consumidor de calç,
sí,
i en canvi un enciam necessita molt més nitrogen.
Sí.
I dir, cal saber una mica el tipus de planta que hem de plantar. I llavors, el que dèiem d'abonar en adobs orgànics,
sí,
lo fem ben compostat,
sí,
porta
de tot.
De tot, exacte, porta, és molt equilibrat en riquesa de tant de nitrogen, de fòsfor, de potassi, de microelements, porta una quantitat de matèries en descomposició que afavoreixen molt els microorganismes, vull dir... Jo, com que faig agricultura ecològica,
sí,
doncs
sí,
jo
sí.
Adobo en fem. I algunes vegades he gastat també minerals triturats, com el basalt.
Ostres.
El basalt són terres volcàniques,
sí,
triturades,
sí, sí,
i en combinació amb el fem doncs són un bon complement també.
Molt bé, molt bé.
Però bueno, jo m'he decantat sempre pels adobs naturals.
Són els més rics.
Sí, són els més...
compensats.
Els més equilibrats i els que ajuden més a equilibrar la terra.
Molt bé, molt bé.
O sigui, per tindre la terra en millors condicions.
Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, crec que hem fet una mica... fet 5 cèntims del tema dels adobs i ara per acabar ja jo he dit un refranc dels meus que tenia aquí. Veren si en saps algun tu del mes d'abril.
No sé, n'hi ha diversos de l'abril.
Doncs digues, home.
No sé, n'hi ha... Digues, home. Lo de l'abril que cada gota em val 1.000, a l'abril l'aigua és 1.000... En fi, ara no em ve la memòria així de vot pronte, però... Però...
A l'abril cada branca fa el seu fil.
Molt bé, aquest també, sí. Això vol dir que s'espiga tot a l'abril. Les plantes ja van espigant-se i...
Fins al 30 d'abril no et treguis un fil, que això aniria bé aquest mes.
Enguany.
Enguany, sí, no? Sí, perquè tenim un fred que no és lògic,
sí,
tampoc.
Sí, sí, no, no, t'has de posar el jack quan surts de casa al tardet i ben tapat, sí, sí.
Doncs molt bé. Res més, una cordial salutació als nostres oients de Ràdio Falset i mos despedim. El Vicent Brull a les vies de so, lo Cosme i qui us ha parlat, Josep Maria Llorenç. Fins la pròxima vegada. Gràcies, bon dia.
Adeu, bon dia.
No vull fer verema a França, ai, mare. Jo vull treballar-me a terra, ai, mare. Jo vull treballar-me a terra. I si no marxe, no em case.